Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest divendres 17 d'abril. Avui comencem l'informatiu local parlant de que dissabte es presenta el iRural Navigator per millorar els serveis de seguretat i emergències en rústica. Dissabte, a les 5 de la tarda, a la sala d'actes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar tindrà lloc l'acte de presentació d'aquesta aplicació, l'iRural Navigator, servei que permet reduir errors de localització i temps d'arribada dels cossos de seguretat i emergència en casos produïts en propietats en rústica. La policia local i els serveis d'urgències municipals de l'Ametlla de Mar han estat durant els darrers mesos col·laborant amb aquesta iniciativa privada amb l'objectiu de posar a prova la seva eficàcia sobre el terreny. Aquesta és una aplicació tant per sistemes iOS com Android que permet obtenir informació cadastral geolocalitzada de tot el terme municipal. A través d'aquesta aplicació pionera de serveis d'emergències i els de seguretat poden actuar amb més eficiència ciència i celeritat. L'iRural Navigator està basat en la idea i l'experiència personal del policia local Rodrigo Teva i desenvolupat per l'empresa Moibu. A més d'obtenir les dades en temps real de qualsevol punt del municipi, permet la possibilitat de compartir la informació via correu electrònic de manera immediata entre els cossos d'emergència i seguretat. Per tant, s'augmenta la coordinació, millorant la capacitat de resposta a la ciutadania. Escoltem Rodrigo Teva, promotor d'aquesta aplicació del IRN, que ens responia així quan li preguntàvem per aquests mesos de prova com havien anat.
Inqüestionables. Marge d'error, sí, els hem de contemplar. I s'atribueixen, pot ser que un camí va passant d'un barranc i s'ha desgastat i te quedaràs a 200 o 300 metres de la finca en el pitjor dels casos. Te tocarà deixar el cotxe anar caminant, però estem parlant de casos molt extrems. També ens pot passar en un moment determinat que la base de dades a la que nosaltres ens connectem són dades oficials, pugui sofrir una desconnexió puntual i durant un parell d'hores no hi hagi connexió al sistema. Bueno, perfecte, no ho és, però en aquest cas concret que pot passar algun dia sempre pots anar a la cartografia de sempre. Però bueno, per la resta de coses és que no se li veu cap problema, al contrari, té moltes més possibilitats, no? Té una informació completa de la finca, metres quadrats, fins i tot els serveis d'emergència en un certificat digital autoritzat podríem accedir a dades confidencials, saber que és el propietari en temps real, no?
A més, en aquest acte de presentació, que recordem tindrà lloc aquest dissabte a les 5 de la tarda a l'Ajuntament, també es comptarà amb la projecció del documental L'APP de Rodri, de la productora Dick Roig, on s'expliquen diverses experiències personals de gent que viu en rústica i que forma part del projecte de la plataforma de cinema independent Spory Hunter. També s'ha de aprofitarà per lliurar una tableta amb l'aplicació i una llicència d'utilització als Mossos d'Esquadra, als Bombers de la Generalitat, la Policia Local i el Servei d'Urgències Municipal. Recorda també que aquesta aplicació, que començarà a utilitzar-se al 100% de manera immediata, no li costarà ni un cèntim a l'Ajuntament Calero, i és que la utilització d'aquesta APP des dels serveis municipals sorgeix de l'acord entre el consistori i els desenvolupadors de l'aplicació per la col·laboració en la posada en funcionament del sistema. I en clau territorial, Salut planteja com a objectiu de futur la creació d'un ens que gestioni el sector sanitari a l'Ebre. El secretari de Participació Local i Social del Departament de Salut, Francesc Sancho, ha plantejat la necessitat que les Terres de l'Ebre tinguin un ens propi que gestioni les estructures sanitàries del territori. Tot i no atrevir-se a parlar de consorci sanitari arran de la polèmica generada a Lleida, Sancho ha assegurat que cal decidir quina és la fórmula adient per tirar endavant una estructura que permeti dotar el territori d'autonomia, d'organització i gestió. Des de Tortosa, on ha presidit el Consell de Salut de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre, Sancho ha fet una crida a les forces polítiques per cercar el màxim de consens després del cicle electoral. I de Tortosa a Ulldecona, els opositors a la planta d'asfalt presenten al·legacions al projecte. Un grup de veïns contrari a la instal·lació d'una planta d'aglomerat asfàltic a tocar del nucli urbà d'Ulldecona ha impulsat una recollida de signatures contra el projecte i d'al·legació a la seva llicència d'activitat. El termini per presentar les al·legacions acaba aquest proper dilluns 20 d'abril i entre els col·lectius que n'han presentat hi ha també l'Associació de Veïns de l'Avinguda Terrers i l'Agrupació de Defensa Forestal ADF d'Ulldecona. Pel que fa a les al·legacions impulsades per la plataforma contrària a la planta, argumenten que l'activitat no compleix la distància adequada respecte a la zona residencial de l'Avinguda dels Terrers i recorden que en un radi de 1.000 metres hi trobem equipaments públics de gran concurrència. En un altre ordre de qüestions, a continuació parlem de que les pèrdues a la cirera primerenca a la Ribera pel mal quallat del fruit. Les expectatives favorables dels productors de cirera a la Ribera d'Ebre s'han mostrat parcialment frustrades després de comprovar que el procés de quallat del fruit no ha estat l'òptim i, per tant, molta flor de les varietats primerenques, les que es cullen al maig, no s'acabarà convertint en cirera, tot generant pèrdues. Les varietats primerenques representen més de la meitat de la producció total a la comarca. Unió de Pagesos estima que la pèrdua d'aquest conreu se situarà en un 50% de la producció mitjana anual, tot i que, en funció de les diferents varietats de cirerers, pot oscil·lar entre els 10 i el 50%. I en clau cultural, Emma Vilarasau i Mercè Sampietro representaran Fedra avui a Tortosa. Aquesta nit, a les 10, l'Auditori Felip Pedrell representarà l'obra Fedra amb els actors Emma Vilarasau, Mercè Sampietro, Lluís Soler i Jordi Bana Colocha sota la direcció de Sergi Belbel. La Fedra de Jean Racine està basada en la tragèdia d'Hipòlit d'Eurípides, però també es va nodrir de la de Sèneca i Garnier. Fedra, enamorada del seu fillastre Hipòlit, no escolta el que li dicta la raó i, cegada per la passió, li confessa el seu amor. I en successos, dos ferits greus en l'incendi d'una casa del Tebre. Un home de 86 anys i una dona de 79 han resultat ferits greus aquest dijous a la nit en l'incendi d'una casa del Tebre, situada al carrer Federico García Lorca. L'avís de foc es va rebre vora les 11 de la nit i fins al lloc s'hi van desplaçar quatre dotacions dels bombers de la Generalitat que, en accedir a l'immoble, van veure que el foc provenia d'un matalàs que cremava dins d'una habitació. Les flames van afectar un envà d'aquesta estança que va caure i va ferir les dues persones que hi havia a l'habitació del costat. Els afectats han estat evacuats al CAP de Deltebre. L'incendi també va malmetre el fals sostre de les dues habitacions i va destrossar diversos mobles. I a continuació els temps dels esports.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar juga aquest diumenge a les 5 de la tarda al Camp del Perelló, partit de la màxima rivalitat. Els caleros els agafa en un moment dolç en el que van sortint victòries en els partits que juga a casa i que les victòries o el fet de puntuar fora de casa s'escapa sempre per la mínima i per petits detalls. Per tant, podria ser l'ocasió perquè els de l'Ametlla sumessin algun punt fora de casa després de molts partits. Els de l'Ametlla de Mar s'han situat en la 12a posició a la classificació, s'han allunyat de les posicions de descens directe i de descens compensat, però necessiten sumar punts amb regularitat. Per la seva part, el Perelló és 8è a la classificació, amb uns quants punts més que els de l'Ametlla de Mar, concretament amb 13 punts més que els homes de Baltasar Capera. Així, interessant el partit i necessitat per als dos, els caleros, per continuar allunyant-se de les posicions de descens, i els perellonencs perquè encara tenen opcions d'arribar al capdavant de la classificació i tenir possibilitats de pujar de categoria o almenys de jugar la promoció d'ascens. Baltasar Capera, entrenador del primer equip de futbol i a la vegada exentrenador del Perelló, parla d'aquest partit.
És un equip que juga més, potser juga més de la pilota ara, toca més del darrere i volen jugar més al futbol. i nosaltres foragirem com sempre. Nosaltres no, no canviem ni fora ni a casa, sempre intentem jugar de la mateixa manera, perquè clar, el que sí que ens canvia són doncs, els equips que juguen a casa o fora, doncs juguen diferent. Nosaltres no, nosaltres juguem, igual jugarem al Camp del Perelló que juguem aquí a casa. Vull dir, nosaltres anem al Perelló a pressionar, a voler portar la iniciativa del joc, a ser protagonistes en el joc, i si el Perelló és millor que nosaltres, doncs que ens guanyarà segurament, si som millors, i tot, ho hauran de demostrar. Nosaltres doncs, voldrem la pilota, tindre la pilota i ser protagonistes del joc i atacar i defensar quan toca. Un partit doncs, com un altre, però sí que és veritat que hi ha rivalitat i és un equip. Els dos equips doncs, se coneixen tots els jugadors, quasi bé. Nosaltres tenim doncs, 11 o 15 o 18 jugadors, tots són de la Mella, i es coneixen tots en els del Perelló. El Perelló té alguns forasters, però nosaltres, doncs, de moment, de forasters no n'hi ha. I, clar, la Mella, doncs, en el Perelló és una rivalitat màxima, podem dir. Vaig veure que juguen, volen jugar la pilota i tiren l'equip avant, juguen Magí Moedano de punta, vull dir que el que passa és que doncs, estan més, potser més ordenats i algú que tindrà la pilota, doncs, l'altre equip no la té tant i els ataquen menys. I, no sé, l'altre entrenador, Paco Brull, va començar molt bé, va anar, crec que, dels dos o tres primers posicions al començament i després sí que hi haurà un baixón i potser pues no sé, ara han tornat un altre entrenador, pues els jugadors s'hi motiven més i de vegades i surten una miqueta més en ganes també i la manera de jugar pues, és diferent, sí. Ja veurem què passa el diumenge.
Així, per tant, a les 5 de la tarda de diumenge, partit de la màxima rivalitat, Perelló a l'Ametlla de Mar, al camp de la Vinyeta. Com hem dit, amb necessitats per objectius diferents, però necessitats importants per als dos equips. La resta de la jornada serà la següent. Roquetenc, Sant Jaume d'Enveja, Pinell, Santa Bàrbara, Ginestar, la Sénia, Campredó, Batea, Flitxa, Aldeana, Corbera d'Ebre, Ulldecona, Godall, Horta de Sant Joan i Alcanabé, Mora la Nova Atlètic. Ara és moment d'informar sobre els compromisos que tenen els equips de futbol base de l'Ametlla de Mar. En les categories federades, el cadet té partit diumenge a les 12 del migdia aquí a casa davant del Jesús i Maria B. Els caleros són segons a la classificació amb 3 punts, el Jesús i Maria B és quart amb un sol punt. Estem parlant ja de la segona fase o, com se diu habitualment, de la Copa Primavera. A la categoria infantil, l'Infantilà juga dissabte a les 12 del migdia, aquí a casa davant l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre B. Els caleros són tercers amb 33 punts, l'Escola de Futbol Delta és sisena a la classificació amb 23. L'Infantil B, per la seva part, juga a Deltebre aquest dissabte a les 4 de la tarda. El partit davant de l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre A. En aquesta ocasió, els caleros són quarts amb 36 punts. L'equip de Deltebre, l'Escola de Futbol Delta, és el líder i primer a la classificació amb 58 punts. Baixem a la categoria Aleví. A la primera divisió, l'Aleví A juga a Gandesa aquest dissabte a les 11:30 del matí. Els caleros són 13ens a la classificació amb 6 punts. El Gandesa és 8è amb 20. Pel que fa a l'Aleví B, a la segona divisió, els de l'Ametlla de Mar juguen aquí a casa aquest dissabte a les 10 del matí. Els de l'Ametlla s'enfronten al Dertusa C. Els caleros estan a la sisena posició amb 38 punts, el Dertusa un pèl pel damunt, cinquens amb 40. Per tant, possibilitat de superar-los a la classificació. I en les categories no federades, el Benjamí Dorades juga aquí a casa aquest dissabte a les 11 davant del Club Deportiu Tortosa Otero. Els caleros són a la cinquena posició amb 7 punts. Recordem, segona fase, el Tortosa Otero és el líder amb 13. Per la seva part, també en Benjamins, els Llobarrets juguen des de la segona posició al camp del Gandesa, que juguen a partir de les 10 del matí d'aquest dissabte. Com hem dit, els caleros segons amb 10, el Gandesa 7è amb 7 punts. I també en Prebenjamí, el Prebenjamí Sai Tonillos juga aquest dissabte davant de l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre Lila a Deltebre a partir de les 10 del matí. Els prebenjamins són cinquens amb 13 punts, el Delta de l'Ebre Lila és primer amb 21 punts. I, per últim, en categoria prebenjamí, els Llucets. També juguen dissabte a les 10 del matí, en aquesta ocasió aquí a casa davant del Camp Redó. En desena posició estan classificats els Caleros i tenen 2 punts, sisens amb 7 punts són els camredonencs. I aquesta setmana els Patufets de futbol sala tenen jornada de descans. Si deixem el futbol a part i entrem en l'àmbit del bàsquet, veurem que l'equip de bàsquet Benjamí Aleví juga aquest dissabte a les 9 a Amposta davant del Club Bàsquet Amposta, mentre que l'equip cadet de l'Ametlla de Mar juga aquest dissabte a les 11:30 davant del Llorenç, en aquesta localitat del Penedès, a Llorenç. L'equip de futbol sala federat de l'Ametlla de Mar té nou compromís aquest cap de setmana, concretament a Amposta, a partir de les 5 de la tarda del diumenge. Els Caleros afronten aquesta jornada des de la primera posició a la classificació després de la seva victòria el passat cap de setmana al poliesportiu municipal Galetet per 6-3 davant de la penya barcelonista Lligallos Infòtic. Els de l'Ametlla de Mar necessiten sumar la victòria per mantenir una primera posició que és provisional, donat que, com recordem, el segon classificat, a només 2 punts de diferència, té també 2 partits menys jugats. Per tant, recordem, l'Ametlla de Mar des de la primera posició, com a líder d'aquesta Lliga de Segona Divisió de la Federació Catalana de Futbol Sala, afronta aquest partit davant de l'Amposta, que és setè a la classificació. Els Caleros tenen 29 punts a hores d'ara, els ampostins en tenen 15. El partit, recordem, diumenge a les 5 de la tarda. Els altres enfrontaments són Lligallos Infòtic davant de Ebre Escola Pap Sancho, Serveis Avícoles Casals de Tortosa davant del Tivissa i Roquetes davant de Delta Sporting. Descansen Móra la Nova i l'Ampolla.
I 2 apunts més esportius per aquest cap de setmana. Recordem que aquest dissabte i diumenge, a partir de les 9, al Port de Calafat, hi tindrà lloc aquest campionat de Catalunya d'Optimist G2 d'entrada lliure. I també recordar que el diumenge, a partir de les 9 del matí, s'iniciarà des de la platja de Pixavaques aquesta Half Triatló organitzada per Divers Esport. I després de la informació esportiva, repassem l'actualitat d'aquest divendres. A l'informatiu avui començàvem parlant de que dissabte es presentarà la iRural Navigator per millorar el servei de seguretat i emergències en rústica. Aquesta app, aplicació per a mòbil, permet obtenir informació cadastral geolocalitzada de tot el terme municipal i reduir el temps de resposta dels cossos d'emergència i seguretat, sobretot en rústica. Salut planteja com a objectiu de futur la creació d'un ens que gestioni el sector sanitari a l'Ebre. Francesc Sancho fa una crida a les forces polítiques per consensuar una estructura autònoma i territorialitzada després de les eleccions. Els opositors a la planta d'asfalt presenten al·legacions al projecte a Ulldecona. Argumenten que la planta està a prop d'equipaments públics de gran concurrència com poden ser les escoles o el CAP. Pèrdues a la cirera primerenca a la Ribera pel mal quallat del fruit. Malgrat l'excel·lent floració dels arbres, les intenses pluges de finals de març han castigat el procés de creació del fruit. Emma Vilarasau i Mercè Sampietro representen Fedra avui a Tortosa. La mitologia clàssica pren forma a l'Auditori Felip Pedrell. Dos ferits greus en l'incendi d'una casa del Tebre aquesta passada nit. I als esports, el primer equip de futbol de la Cala juga diumenge al Perelló amb l'objectiu de confirmar la recuperació. També hem fet el repàs a la jornada d'equips de futbol base. Pel que fa a l'equip federat de futbol sala, ha mantenit liderat a la pista de l'Amposta. I recordem també que aquest dissabte i diumenge té lloc el campionat de Catalunya d'Optimis G2 al Port de Calafat i el diumenge s'iniciarà des de la platja de Pixavaques la Half Triatló. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest divendres. Al control de so, Imma Brull, i us ha parlat Olga Tomàs, als esports, Francesc Callau. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana.